Mentides, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. Segueixen els esports a RAC1 en aquest diumenge 15 d'octubre del 2023. Portem 7 hores d'esports i el completarem amb 2 hores més. A la tertúlia del Tu Diràs, com sempre, amb l'Àngel Pich Alonso, el Dani Solsona, el Jordi Roura i el Xavi Vilajoana. Un diumenge d'aturada FIFA i, per exemple, s'acaba de finalitzar el Noruega 0, Espanya 1 a Oslo amb gol de Gavi, protagonisme per les seleccions, amb aquest gol blaugrana de Gavi. Damià López, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Ho has estat explicant al Superesports. Espanya ja classificada matemàticament per l'Euro i tots els jugadors del Barça estan bé, avui sí, no, amb Espanya?
Sí, 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 avui en jugaven dos, Gavi i Ferran Torres, i Gavi ha estat decisiu. També Ferran Torres, els dos han tingut una bona actuació en la victòria d'Espanya 0-1, que la classifica ja matemàticament per l'Eurocopa de l'estiu que ve. La veritat que, bé, no ha estat el millor partit de la selecció espanyola, però n'ha tingut prou per guanyar a una fluixa Noruega, que va donar millor imatge en el primer partit, a la Rosaleda, en el debut de la Fuente. Avui Haaland ha tingut una mitja ocasió, però ha tingut molts problemes per connectar amb els seus companys. Pobra imatge, la de la selecció noruega, que amb aquesta derrota queda ja eliminada, a no ser que acabi tenint accés a la repesca del mes de març. La victòria d'Espanya també classifica automàticament a Escòcia. Ara els dos hauran de lluitar el novembre per la primera plaça, però en definitiva, com et dic, un partit de control, d'imposar el ritme de la selecció espanyola des del mig del camp. Potser amb un jugador que queda un pèl, no sé si li ha assenyalat, però sí que és veritat que no ha aprofitat la seva oportunitat, com és Ansu Fati, que ha estat titular. Luis de la Fuente l'ha hagut de substituir al descans, i com dèiem, Gavi, autor del gol, substituït al minut 78 per Sancet, acaba completant 168 minuts en aquesta aturada, i Ferran Torres ha estat substituït 7 minuts abans i ha estat pràcticament el millor d'Espanya en aquesta aturada.
Doncs mira, podem escoltar Gavi, no? Sí. Ja que ha parlat.
Ha parlat Gavi, als micròfons de Televisió Espanyola, gran protagonista, cada cop es va prodigant més, i avui ho ha fet davant al micròfon després d'haver marcat en camp esquerra el gol que donava la victòria a la selecció espanyola al Ulebel Stadion.
Gavi, enhorabuena, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contento por el resultado del equipo. Yo creo que hemos estado muy bien y al final ha tenido su fruto.
¿Qué ha pasado en el gol, que hemos estado 5 minutos esperando la revisión hasta que al final lo han concedido?
Sí, yo creo que fue por la acción de Morata, que estaba ahí en fuera de juego, no sé si estaba, pero al final nos ha dado el gol y contento por ello.
Habéis ganado a Escocia, habéis ganado a Noruega, estáis en la Eurocopa donde os vais a encontrar rivales de este nivel a los que ya venís de ganar, ¿no? Esto es un espaldarazo importante.
Sí, hemos venido con una racha de victorias muy buena y bueno, en Noruega sabíamos que era un equipo jodido, aquí sobre todo en su estadio, en su campo, y contento.
Doncs això és el que diu Gavi, que se li ha girat feina també aquest estiu amb l'Eurocopa 2024 a Alemanya.
Del 14 de juny al 14 de juliol.
Molt bé, bona cita. Sí. Quines seleccions ja estan classificades, Dami?
Doncs mira, ara Espanya i Escòcia, les dues del grup d'Espanya ja se saben. Una bona notícia, pels amants del futbol clàssic, jo crec, la presència d'Escòcia, que duia unes quantes grans competicions sense ser-hi, amb Alemanya, que ja és l'anfitriona, i també Bèlgica, Portugal i França. Entre demà i dimarts, segona tongada de partits d'altres grups, segurament també anirem coneixent noves seleccions, i al mes de novembre ja les sabrem quasi totes. En sabrem 21 de les 24, perquè al mes de març, com saps, es disputaran les repesques de les tres últimes seleccions que faltaran.
Sí, repesques que venen ja de la Nations League de la temporada passada. Vull dir que encara queda molta, molta teca. Ara en parlem en tertúlia, Dami, i fem el repàs també del que els hi queda als jugadors del Barça internacionals en els partits de demà dilluns i de demà passat dimarts, quan es tancarà aquesta jornada a FIFA. Avui hi ha hagut Lliga F, també, i el Barça ha guanyat l'Atlètic de Madrid a Alcalá de Henares amb un gol històric d'Alexia Putella. S'ha convertit ja en la màxima golejadora de tota la història del Barça femení. 182 gols, Alexia, superant el 181 que va fer Jennifer Hermoso. De fet, el públic de la ciutat esportiva de l'Atlético ha aplaudit Alexia Putellas quan ha estat substituïda. També en parlarem avui en temps de tertúlia, el dia en què el Marroc femení ha presentat Jorge Vilda com a nou seleccionador. Vilda, que està ocupant aquest càrrec perquè Lluís Cortés va decidir no acceptar-lo quan li van comentar que Jorge Vilda seria el director esportiu del Marroc femení i ell l'entrenador. ell va dir que no treballaria amb Jorge Vilda, i al final a Jorge Vilda li han ofert la direcció esportiva del Marroc femení i la banqueta del Marroc femení. Doble càrrec. Bravo pel Lluís per mantenir-se ferm en els seus principis i refusar una molt bona oferta econòmica que li havia fet la Federació del Marroc. Hem tingut jornada a segona divisió, l'Espanyol ja va guanyar ahir, és líder en solitari l'Espanyol. Dels partits d'avui destaquem un parell de coses. La primera, que Antonio Hidalgo, el tècnic català, s'ha estrenat amb un empat amb l'Osca, empatat a Ipurua contra l'Eibar, i que l'Andorra ha guanyat 2-0 l'Alcorcón i s'allunya de la zona baixa. I també posarem avui sobre la taula del Tu Diràs el nom del central Pau Cubarsí. És un nano de 16 anys que avui ha tornat a fer un senyor partit amb el Barça Atlètic contra el Teruel i que està signant un inici de temporada molt bo amb, insisteixo, només 16 anys. De fet, Xavi ja l'ha cridat per entrenar-se amb el primer equip. Avui li preguntarem sobretot al Jordi Roura per aquesta jove promesa de la Masia. Hi ha una altra gran qüestió que avui posarem sobre la taula i que tractarem. De fet, en els pròxims dies en parlarem bastant, d'aquesta gran qüestió. La Comissió Europea vol prohibir la gespa artificial perquè conté microplàstics contaminants. No és cap broma, abans de 8 anys, Europa vol que no hi hagi gespa artificial a cap estadi de futbol, perquè diuen que contenen productes que poden afectar la salut de les persones. Això, evidentment, afectarà esports com el pàdel, l'hoquei herba i especialment el futbol, i sobretot el futbol base i el futbol amateur. És una informació que publica avui el Confidencial, que hem confirmat a RAC1 amb el corresponsal a Brussel·les, el Lluís Tobar. Sí, la Comissió Europea vol que no hi hagi gespa artificial abans de 8 anys. El procés serà llarg, molt costós econòmicament pels governs, per les federacions i pels ajuntaments, però insisteixo, en 8 anys s'hauran de canviar totes les gespes artificials que contaminin per una nova superfície que s'està estudiant. Ja hi ha empreses que estan estudiant aquesta nova superfície que no sigui contaminant, però que evidentment no ofereix les mateixes garanties que l'actual gespa artificial pel que fa als esports. Ara ho comentarem. I avui també, Pierre Oriola, el Tu Diràs, avui que ha redebutat amb el Baxi Manresa en un partidàs al Congost que ha guanyat el Manresa per un punt contra el Palència. I amb el Quim Salvador repassarem el Gran Premi d'Indonèsia de motos, que ha estat realment emocionant. Això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, i serem fins a la una de la matinada.
Tu Diràs, amb Aleix Parissé.
Abans de saludar els tertulians dels diumenges, deixem que us parli del SUP que està arrasant. I és que atenció, perquè arriba trepitjant molt fort el nou SsangYong Torres, amb un disseny icònic, preciós i únic, i de gran capacitat, amb una enorme habitabilitat i també un maleter enorme, també. Té unes prestacions i equipament superior als de la seva competència, el nou SsangYong Torres. Ah, i el més important, té un preu imbatible. Nou SsangYong Torres, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris SsangYong de Catalunya. Ja corren per aquí, el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona nit.
Què tal? Jordi Roura, hola, Jordi.
Hola, bona nit.
Xavi Vilajoana, hola, Vilajoana.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. I l'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit a tots. Ha anat bé el cap de setmana de pont? Heu fet pont? Heu pogut descansar? Heu vist futbol? Què? Tu, l'Espanyol, una mica, no? Content?
Sí, una mica, 93 minuts, o així. Una miqueta.
No, molt bé, ahir, la veritat, la veritat.
Sí, no.
Em va sorprendre, perquè venia de, no, de derrota, venia?
Venia de Villarreal B, 3-1, ah, clar, sí, clar, sí, sí, sí. No, però va estar bé, ja en parlarem, si és que en parlem.
Sí, que en parlarem, sí que en parlarem, home, ja que l'Espanyol és líder.
Escolta, però una sí, cosa, deixa'm dir una cosa, perquè aquesta cursa de Salou, com...
Però jo crec, jo, ara...
Has corregut i has segur que has fet una cursa impressionant,
avui,
no?
Avui no em volia parlar i ja em treu el tema, ara que...
Home, tu has corregut?
Sí, sí, he corregut.
S'ha de dir, sí, s'ha de dir. No, perquè, clar, tant la cursa, i dic, escolta...
S'ha fet avui, sí, un rècord, 2.247 persones, és la cursa amb més gent de la història de Salou, vull dir que hem batut el rècord de curses populars a Salou, molts oients, un gran ambient, i hem corregut 5 quilòmetres, sí.
No, però has quedat bé. No, digues. Has quedat...
Has quedat el primer o el segon?
No, el segon. Feia 3 mesos que t'estaves preparant.
El segon, sí.
Qui era el primer?
El primer ha guanyat el Martí Oliveras, és aquí, el felicitem, clar que sí. S'ha de saber guanyar i s'ha de saber perdre.
Quin corrien, 3?
Però per molt?
M'ha guanyat per un segon de diferència. Hem entrat al...
Per un segon?
Foto finish hem entrat.
I per què no t'has tirat en planxa?
Perquè no podia més. No em donava més ni el fetge, ni el pulmó, no em donava més ja res. Ni la cama, ni res. No, però ha estat molt divertit. No, més enllà de la conya aquesta, els de RAC1 fem aquesta broma de competir, i sí, home, però ja està. Ja està.
Hi ha hagut tiberi després?
Hi ha hagut de mica de tiberi, clar. Has de
Omplir,
tenir forces ja per venir aquí a la ràdio a fer el programa. No, però ens hem passat molt bé. La veritat és que és una iniciativa que fa 8 anys que fem i és meravellós veure com els oients s'acosten a on sigui, no? A Salou, a Sant Cugat, l'hem fet a Igualada, a Lleida, i a Badalona vam anar també, a Tarragona, a Barcelona, a Girona, i és un matí molt bonic de ràdio, d'esport, d'oients i de
el, tot. El Jordi volia venir però diu, si podia anar amb patinet i no.
Sí, perquè m'han dit que hi havia que córrer,
sí. I tu has pensat que no?
No, està bé, és maco, està bé, però
no et diveies.
Es pot
fer caminant, que donem una hora per acabar 5 quilòmetres, en una hora la gent acaba de sobres.
Ah, bueno, caminant, doncs...
Ve gent amb gossos, ve gent amb cotxets, vull dir que...
Encara t'hi veus.
Una festa molt familiar, sí, 5 quilòmetres, sí.
Vas caminant, i a un quilòmetre pares, et prens un tallat, tornes a fer un altre quilòmetre.
Bé, la qüestió és anar-ho, la qüestió és
anar-ho. Ha estat molt divertit, el Sergio Heredia de La Vanguardia ens ha fet de llebre i ha estat meravellós, perquè el tio és un atleta i s'ha fotut allà a marcar un ritme a 4 minuts al quilòmetre i vinga.
No té un potencial, l'Aleix ara sense conyes, el Déu es prepara, eh?
A mi m'agrada córrer, sí, però bé, avui el Martí Olivera és la glòria per ell, ja està, i per la Laia Vila, la companya de RAC1.cat, que ha guanyat la categoria femenina de RAC1, i un perico ha guanyat la cursa general, diguem.
Bueno, no t'estranyi.
Sí, corre pels runners de l'Espanyol. Pepe Díaz, no? Pepe Díaz, és a dir. Ha guanyat. Aquest tio ha fet 15 minuts als 5 quilòmetres. La barbaritat. És molt, Dani.
Nosaltres, quan estàvem jugant i fèiem el test de Cooper,
sí,
que eren 12 minuts, jo feia 2 quilòmetres, No pensis, que feia 2 quilòmetres i mig.
Què era el test de Cooper?
Corre 12 minuts donant voltes.
En rodona, fent rodona.
Sí, clar, ho fèiem al camp.
Ah, no es pot aguantar. Es podia aguantar.
No?
No, era horrible.
Sí, perquè alguns començaven ja com a bales i després al final anaves ja, perquè has de mantenir el ritme.
Però això que us ho feien a la pretemporada?
És molt antic. No, el que diu el Pitxi.
Home, és molt antic, i tant que és antic, ho fèiem
pitjor,
nosaltres.
És pitjor el que diu el Pitxi.
La Cursa Navet. Aquest és la del Xiulet,
sí,
que va fer...
Sí, que passa menys segons entre una pitada i l'altra.
I no arribes ni a la ratlla per trepitjar-la, per tornar.
Sí,
perquè el títol ja va més ràpid.
No és saludable, jo crec que no és bo, això.
No? De fet, les pretemporades han canviat moltíssim, Jordi, no? No, és veritat.
És veritat, canvia molt.
Hi ha algun punt físic, però hi ha gimnàs, hi ha musculació, no?
Ara parlen d'adaptació, d'anar assimilant a poc a poc les cargues. Abans ho assimilaves tot en 3 dies,
De cop.
Era de cop.
Ara,
afortunadament, ha canviat.
Això fa 50 anys.
Ha canviat molt.
El que són les modes.
Carrera contínua, tots fent carrera contínua. De cop i volta desapareix la carrera contínua.
Ara
estiraments.
Clar, la musculatura. Però a mi els jugadors d'ara t'aguanten el que no està escrit.
Però almenys et servia per conèixer-te els parcs del voltant de Barcelona, la Conreria, perquè tot els patejaves tots, eh?
Mm-hmm. Sí.
Bé, a la Teca, a Gavi, ha fet el gol de la victòria. Amb Espanya, aquest jugador, amb el Barça ho està fent molt bé, no dic que no.
Sí.
Però amb Espanya està en un altre nivell, eh, Àngel?
Sí, és un altre. Veritablement, jo sempre deia que jugava millor amb Espanya que amb el Barça. Cert que els últims partits amb el Barça ha estat molt bé. I jo crec que jugar aixòs 10 metres una mica més enrere li va molt millor a ell i li va molt millor a l'equip.
Què us ha semblat? Heu pogut veure una mica la selecció espanyola, Dani? Què t'ha semblat?
Bueno, molta possessió...
Havia, perdona, és que hi havia molts dubtes en De La Fuente i t'ha tret la final amb Escòcia d'aquella manera, marcant dos gols al final d'aquella manera, i avui no era fàcil, eh? És cert que Noruega no és res de l'altre món, però té a Haaland i a Odegaard que te la poden fotre en qualsevol moment.
Sí, l'estona que he vist jo no... La veritat és que Espanya tenia el control, sobretot amb Rodri, eh? Que domina la situació perfectament. I a més, fixeu-s'hi amb Rodri, que tot el que fa, ho fa al trote. O sigui, sempre està ben situat, sempre rep la pilota, sempre la toca un toc, dos tocs, però no el veus mai, o pràcticament mai, fent un sprint. Mai. A no ser que sigui per tornar enrere, que t'agafin una mica amb una transició ràpida i això, però sempre està col·locat. I sense tenir ocasions... Doncs Espanya ha dominat, sí, sí. Noruega no ha arribat. Haaland no ha tocat... bueno, no ha tingut una que se li ha quedat allà dins de l'àrea amb l'esquerra, ha rematat i Laport l'ha tret amb el peu, però ha estat superior. El que no m'ha quedat molt clar és el gol anul·lat. No m'ha quedat...
De fet, el gol de Gavi...
No m'ha quedat clar.
Bueno, el gol anul·lat... El que ha passat és que Ansu Fati estava habilitat, tot i que la intercepció era una passada que anava cap a ell, però el fora de joc és de Morata. Si Morata no arriba a tocar la pilota, hauria validat el gol.
Sí, perquè jo aquí veig fora de joc quan remata Ferran Torres la pilota.
Ah, no, però jo et parlo del que ha anul·lat, eh? Ara t'estic parlant del que ha anul·lat.
Jo crec que el Dani parla del que ha sigut gol.
També sembla que hi ha fora de joc.
Quan xuta Ferran Torres,
sí,
la pilota li toca a Morata. Primer li toca a Morata.
Sí. Passa per davant de Gavi i li toca a Morata.
Li toca a Morata. Per mi Morata està fora de joc. I aquí...
I Gavi segur que està fora de joc quan surt de la jugada.
Jo crec que no, eh? Jo crec que Morata no està fora
no,
de joc.
És Gavi.
Està fora de joc, és Gavi.
El que passa que Gavi la rossa una miqueta després de que la toqui el jugador noruec. Sí. Jo crec que Gavi la toca o la rossa o està, diguéssim, intervenint. Com a mínim està per allà. I això, bueno, s'ha considerat moltíssimes vegades que és fora de joc.
Bueno, jo crec que de La Fuente, que comentaves, més enllà dels resultats, que és veritat que va començar amb aquella derrota a Escòcia, però després va guanyar la Nations League, amb el que jo crec que t'has de quedar, agradi més o menys, és que a 8 mesos per l'Eurocopa, pràcticament, ja pots dir 16, 17, gairebé 18 dels 23-24 que s'endurà. Està molt clar, té un bloc molt reconeixible, un 11 inicial molt previsible, i a partir d'aquí doncs anirà jugant i els que ho facin bé doncs tindran opcions. Però si et fixes, les alineacions ja tenen un patró molt comú. Unai Simón és el seu porter, la defensa
Carvajal,
com es diu, Laporte i Lenormand són els dos centrals sempre, Carvajal és el lateral dret, a partir d'aquí
Balde,
Balde, i va canviant amb els laterals esquerra. Potser Gaia, quan estigui en un millor moment, li pot discutir a Balde, però a partir d'aquí Rodri i Gavi, i llavors també està Pedri, que no va a la selecció espanyola des d'abans del Mundial. De La Fuente porta 4 convocatòries, això són 8 partits, i Pedri ha anat a 0 de 8 partits amb De La Fuente. S'ha de veure ara què passa la convocatòria del mes de novembre, en què Espanya juga, hi ha partits intranscendents, a veure si pot anar entrant Pedri, però en principi el mig del camp sembla claríssim. Si De La Fuente, que a més ha tingut a Pedri en totes les categories inferiors, Rodri, Gavi, Pedri, Morata de davanter centre, i aquestes dues posicions d'extrems, recordem que Ferran Torres ara ha jugat molt bé però no va anar al mes de setembre, i per l'esquerra pot ser Oyarzabal. Avui li ha donat una oportunitat a Ansu Fati que no ha acabat d'aprofitar. No oblidem Lamine Yamal per la dreta, però aquestes dues posicions semblen molt obertes.
Ara, Fabián també va entrant, sí. Oyarzabal,
Merino mig del camp també, si juga amb...
Això li dona a la selecció espanyola per lluitar per una Eurocopa? No sé, és que a mi em sembla una selecció com molt, molt jove, molt tendra encara, evidentment amb molt potencial, però quan et plantis a l'Euro, no sé,
ja ho veurem, eh? Ja ho veurem. No dona, no, o no tens aquesta sensació de que digui quan arribi a les eleccions potents podrà competir de tu a tu. Hòstia, no sé, jo ni ho tinc clar ni ho veig que ho puguin fer, no? Ja ho veurem.
Jo crec que no ho tenim clar ningú, però la veritat és que a l'Europa League, a la Nations League, va donar bon rendiment. L'equip contra seleccions més importants. A guanyar a Escòcia i guanyar a Noruega, tot i que s'haguessin pogut classificar les dues i tal, no són seleccions de nivell. S'ha de veure el nivell d'Espanya quan jugué contra seleccions més importants. És una selecció jove, però està, jo crec que està funcionant força bé.
Sí, jo només demanaré una cosa, que Pedri o que Gavi, que no fotin doblet, perquè torna a haver-hi Euro i Jocs Olímpics. Vull dir, que vagin a una cosa o que vagin a l'altra, però no fotem el doblet.
Pedri segur que no ho farà, no, perquè d'ahir li va arribar tota la ruïna física.
Clar,
és tant que... dubto molt, greu.
Va fer 70 partits.
Clar, és que va arribar a semis, aquella Euro, Espanya, amb Luis Enrique. Semis, i llavors se'n va anar als Jocs Olímpics i va arribar a la final als Jocs Olímpics. Se va jugar-ho pràcticament tot.
Mira, parlant de classificacions, podem escoltar un primer tall de Luis de la Fuente, a Teledeporte, feliç per la classificació per la Euro 2024.
Teníamos idea de cerrarlo lo antes posible. Y bueno, ya hemos conseguido, entonces un objetivo muy importante y sí, estoy muy feliz, pero estoy feliz porque además pues toda la gente que me rodea, un grupo de trabajo fantástico, todo el cuerpo técnico y por supuesto los auténticos protagonistas que son los jugadores, que son un equipo fantástico.
Pendents ara també de la roda de premsa, i ens hi parla de Gavi, d'Ansu Fati, etcètera. N'estem, des amb el Roger Saperes, des de la redacció, n'estem pendents.
Molt bé, ara repassem què els hi queda als jugadors del Barça, a veure si tots tornen bé, perquè ja dimecres ens hem de començar a posar el xip de la setmana del Clàssic, l'Atlètic de Bilbao, el Shakhtar, el Madrid, vull dir que tornaran a engegar tot ja a partir d'aquest dimecres. Fem una pausa i també estem pendents, ara ja anirem en directe, és a punt de fer-se oficial els Premis Planeta al Museu Nacional d'Art de Catalunya, aquí a Barcelona. És un dels guardons més importants de la literatura espanyola. Està dotat amb 1 milió d'euros. Ara sabrem quin és el llibre guanyador i també el finalista d'aquest any. De seguida, aquí el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187. Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, el Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1. You're just like my favorite song going round and round my head.
Like my favorite song going round and round my head. Tu diràs, amb Aleix Pariser. You're just like my favorite song
going round and round my head. 5 i 2 quarts de 12. Aquí seguim amb l'Àngel Pichalonso, el Jordi Roura, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana. I també amb el Damià López, repassant una mica aquesta jornada internacional. Hem parlat ja del Noruega-Espanya. Espanya classificada per l'Euro 2024, juntament amb França, amb Portugal, amb Bèlgica, amb Alemanya i amb Escòcia.
Sí, s'ha destacat també com a punt històric que la selecció espanyola no espera un gran torneig des de l'Eurocopa de Suècia 92. Des d'aleshores ha anat a tots els tornejos i no espera un Mundial Mundial des del Mundial 74. És a dir, que té una trajectòria estable només a l'alçada de les grans seleccions. I aquella Eurocopa que es va perdre és la que guanya Dinamarca substituint a la Iugoslàvia en guerra, sí, que era una Eurocopa de 8, és a dir, que era complicat d'anar, llavors.
Sí, sí, sí. I ve de fer semis, l'última Euro, sí, que es va jugar aquesta...
Itinerant.
I a les semifinals a Wembley. A Wembley, sí, recordo. Sí, amb Itàlia, no? Els penals, sí, que Itàlia que va ser campiona del món. Sí, sí, sí. Ho recordo perfectament. De la resta d'internacionals, Dami, de què hem d'estar pendents?
Sí, doncs mira, els tres espanyols ja han jugat els dos partits contra Escòcia i Noruega. Gavi i Ferran Torres van jugar els 90 minuts i avui el que dèiem, Ferran Torres ha jugat 71 minuts, Gavi 78 amb un gol. Valde va tornar cap a Barcelona després del partit de Sevilla de dijous amb molèsties als adductors. En aquests moments és baixa, però no té cap lesió seriosa. No està descartat ni pel partit contra l'Atlètic d'aquí a una setmana, sinó contra el Madrid, segur. Fermín va jugar divendres l'amistós amb la sub-21 a Uzbekistan. Va ser un dels millors de l'equip, un molt bon debut, no només amb la sub-21, sinó també amb les categories inferiors de la Federació Espanyola. Ara té un segon partit ja oficial classificatori per l'europeu de la categoria. A Kazakhstan, dimarts a 3:45 de la tarda. Aquesta és la ruta, eh?
Déu-n'hi-do,
eh? Uzbekistan i Kazakhstan, la cara de Solsona.
No, el vam entrevistar just abans de fer aquest cicle i ens deia, bueno, un poco lejos mi debut, pero bueno, es lo que toca, no? Però clar, ara torna dimecres del Kazakhstan i comença la dinàmica del Barça, que això de l'aturada FIFA...
Continuem amb els dos portuguesos, João Cancelo i João Félix. Van jugar divendres a Dodragao contra Eslovàquia, 3-2, Cancelo 90 minuts i João Félix els últims 25. Victòria que classifica Portugal matemàticament per l'Eurocopa. Demà juguen a Bòsnia, a Zenica, un tràmit per Portugal, no així per Bòsnia, que té encara alguna opció. Andreas Christensen va jugar ahir els 90 minuts a casa contra Kazakhstan. Dimarts Dinamarca té un partit còmode a San Marino, de fet té el partit més còmode possible del món, perquè San Marino és la pitjor selecció actualment al rànquing FIFA, número 207.
Pobres.
Fa dècades que no guanyen un partit.
No, clar.
San Marino.
Andorra és millor que San Marino.
Sí, no, en aquests moments ho és, objectivament. Els dos alemanys, Ter Stegen i Gundogan, estan als Estats Units,
vinga,
jugant amistosos.
Alegria.
Ja que no disputen partits oficials, han estat classificats en condició d'anfitrions de l'Eurocopa. Alemanya va jugar ahir al vespre contra Estats Units, va guanyar 1-3, amb gol inclòs de Gundogan, que va jugar tot el partit. També ho ha fet Ter Stegen. El segon d'aquests amistosos, Alemanya el jugarà contra Mèxic a Filadèlfia la matinada de dimarts a dimecres a les 2:00 d'aquí. Per tant, els alemanys arribaran entrada la setmana a Barcelona. I ens queda encara Ronald Araujo disputant les duríssimes eliminatòries sud-americanes pel Mundial, jornades 3 i 4. L'Uruguai de Bielsa va empatar a 2 a Barranquilla contra Colòmbia amb un bon partit d'Araujo, que no anava amb la selecció des d'abans del Mundial. I la matinada de dimarts a dimecres, a les 2, hi ha un Uruguai-Brasil a Montevideo, en què també s'espera la presència d'Araujo. No és el trofeu naranja, precisament, no, aquest Uruguai-Brasil.
No. Bé, l'altre dia el Brasil-Venezuela vaig veure, no? Més, aquests partits.
No, són duríssimes.
Sí, són molt dures.
Escolta, Jordi, mira, ara que tenim aquí, aprofitant que tenim a la tertúlia, quan dirigíeu al Barça i marxaven de seleccions, què? Patíeu molt o no?
Home, sí, sí està. Sempre estàs pendent una mica del que passa, sobretot de com acaben i de l'estat físic que arriben, perquè al final et condiciona, no? Tu lògicament penses en el teu i el teu és el proper partit que tinguis de Lliga o cada competició que tinguis.
I el pitjor què és? Que el rival, això, Uruguai-Brasil, ja veuràs, o potser el canvi d'entrenaments, què patíeu més?
El cas més extrem són els sud-americans, perquè primer pels viatges que fan i després perquè tu parlaves amb qualsevol jugador d'aquests i t'expliquen que realment aquests eliminatoris sud-americans són terribles, bueno, ja ho veieu, els partits amb una intensitat, amb un ambient, amb una duresa, amb una mala llet, són molt complicats i per tant, en aquest sentit, aquests jugadors argentins o en aquests uruguais que tenim en aquests moments, aquests partits són els més durs de tots. Després, escolta, es pot lesionar qualsevol, malauradament, però els que feien més angúnia pel viatge, per tot i per la duresa de la competició, són aquests americans.
Els mirava o no? De matinada, vull dir.
Jo personalment sí, perquè jo soc una mica malalt i tot això, i jo em miro bastant, a mi m'agrada bastant tot això, i jo em miro bastant, sí.
Avui llegia que Araujo jugarà a l'eix de la defensa, i per tant serà difícil que hi hagi un Araujo Vinicius, no? Perquè no jugarà de lateral Araujo amb Uruguai.
Estic pensant que a l'època del Jordi tenien a Alves en Brasil, clar, per exemple.
No, Neymar.
Tenien a Neymar.
No, Neymar arriba després, sí, correcte.
Neymar arriba l'any següent, clar, tenia. Lògicament tenies a Messi.
Mascherano, que també anava. Tenim
diversos
que anaven.
Sí.
I a Araujo, perquè no els hi haurà arribat la notícia que marca Vinicius aquí, el posen de lateral dret per marcar Vinicius. Potser no els hi ha arribat la notícia, no? Però sí que ara, Xavi, amb aquest proper partit contra l'Atlètic Club...
Compte, sí. Valde, no sé què, l'altre...
Els lesionats que hi ha, més els que venen de jugar, doncs haurà de veure com arriben tots, eh? Perquè els que han jugat els dos partits sencers, els que han viatjat més i tal...
Sí, com ho fèieu, això? Miràveu físicament? Fèieu algun test? O era més el jugador a dir com estàs?
Bueno, òbviament, com estàs, això és
com et notes, no?
Com et notes. Sí. Després veies una mica els entrenaments i, òbviament, tu tenies, com no pots d'una altra manera, tenies tota la relació, tota l'estadística, tot el minutatge, al final tenies que prendre decisió, però és molt important, com sempre, al final la sensació que té el jugador i el que et digui. A vegades, doncs, escolta, podíem haver jugat molt i podíem dir, no, estoy perfecto, bueno, pues estás perfecto, i jo ho veig, que sembla que estàs bé, doncs endavant, no?
Clar, clar.
Al final, tots estan perfectos, no? Sí. Al final.
I tots sabem de què va això i tots ho
final,
veieu, no?
Ho has de veure.
Espera un moment, 11:45, espera un moment, ara seguim. És que sabem ja el guanyador i el finalista d'aquest any dels Premis Planeta. Anem en directe cap al Museu Nacional d'Art de Catalunya, insisteixo, és un dels guardons més importants de la literatura espanyola, dotat amb 1 milió d'euros. Ho està seguint des de la Sala Noble del Manac la companya dels serveis informatius, Anna Salvador. Hola, Anna, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin ha estat el guanyador i el finalista?
Doncs mira, és una guanyadora que ara mateix està parlant a dalt de l'escenari fent el seu discurs d'acceptar el guardó, i la guanyadora d'aquesta 72a edició és la periodista i presentadora d'Antena 3, Sonsoles Ònega. Ha guanyat amb una novel·la que va presentar amb el nom d'Otoño Sin Ti i que parla de tres generacions de dones d'una família de Galícia, una família d'empresaris gallega, els Valdés, que van crear un imperi i conservar la seva terra, però també que estan marcats per un secret que va marcar les seves vides. Aquesta és la finalista que presenta. Per tant, s'han dut el 1 milió d'euros, aquest premi tan important. I, per altra banda, el finalista ha estat Alfonso Coixueta, que és un historiador nascut l'any 1999, és a dir, que només té 23 anys, i és una novel·la històrica, en aquest cas, sobre Alexandre Magne. Ell ha explicat que volia escriure primer un conte sobre aquesta figura, però que va ser el seu avi qui li va recomanar que per parlar d'una figura tan important necessitava escriure una novel·la, i així ho va fer.
Doncs, molt bé. Alfonso Coixueta, dius, és el finalista.
Coixueta.
I Sonsoles Ònega amb Otoño Sin Ti, la gran guanyadora d'aquests Premis Planeta 2023. Perfecte, Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona nit. Doncs mira, ja tenim feina, els que ens agradi llegir, tenim aquí un bon llibre. Otoño Sin Ti, de Sonsoles Ònega. Queda dit. Fem una pausa, un minut, de seguida, un minut, i seguim parlant dels internacionals del Barça, i també posarem un nom sobre la taula. Lamine Yamal. Avui hem estat una mica dolents a la redacció i hem volgut fer la comparació de Lamine Yamal amb Dembélé. A veure què ens surt en aquest inici de temporada. Ara tornem.
RAC 1.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
Pols accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content? Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Finesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana gaudeix a Finesa de La Patrulla Canina, la superpel·lícula. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es. T'esperem.
Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Aquí seguim el Tu diràs. De seguida, aquesta comparació entre Lamine Yamal i Ousmane Dembélé, i després parlarem d'un nano de 16 anys que avui ha tornat a fer un senyor partit amb el Barça Atlètic. Es diu Pau Cubarsí. El coneixes bé, no, Jordi?
Sí, molt bé. Molt bé.
Val. Abans, rematarem aquest Noruega-Espanya, Damià López, amb una sèrie de documents que tenim de Luis de la Fuente. No sé si volies fer algun comentari, Pichi, del que comentàvem ara. De tot això dels jugadors, de quan tornen, del cansament, del calendari que tindrà el Barça.
No, que és obvi que condicionen molt els tècnics, sense cap mena de dubtes, i com ja deia el Jordi, sobretot és que tenen no només el partit, sinó aquest viatge tan llarg que, no, que costen el cos. Costa adaptar-se, s'ha de tornar a adaptar aquí, i òbviament és un mal de cap, i si a més t'arriben ja algú lesionat, doncs miel sobre hojuelas.
Ruïna,
la FIFA sempre te l'has de guanyar.
Sí.
En canvi són els clubs els que paguen els jugadors.
No és fàcil, per això, el mal de cap que tindrà Xavi ara, perquè...
No.
Clar,
amb les lesions, i pensa que està el clàssic després de l'Atlètic Club.
Bueno, i tancar la Champions, que també suposo que és important. Se li ha posat molt de cara al Barça, però no pots tampoc descuidar-te amb el Shakhtar a Montjuïc el dimecres abans del clàssic, però l'Atlètic Club també és important. Però,
no? Per això parlàvem...
És més complicat l'Atlètic Club que el Shakhtar.
Tu creus que el partit més fàcil és el del Shakhtar, no? De la setmana, sí.
Bueno, sí, però per això parlàvem, jo crec que una setmana o dues parlàvem de les rotacions, no? Dèiem, bueno, un favor, és que no n'hi ha un altre. És que o fa rotacions o no, és impossible.
No arribaràs al final.
És que és una altra cosa, és el que vam dir, quan, com i qui, no? Però s'han de fer, perquè si no és impossible.
Sí, però, sí, ja estic d'acord, però ara perquè jugues contra l'Atlètic Club, que a lo millor, i després hi ha el Clàssic. I imaginem hipotèticament per un moment que el Clàssic sigués aquesta setmana. Faries rotacions? Tots, com estàs? Bé, a jugar. Com estàs? Bé, a jugar. Vull dir, que sí, que s'han de fer, i segons quins partits, segur que contra el Shakhtar, doncs...
No, això és evident. Això és evident. Al final, hem de rotar, tothom rota, està molt bé, fantàstic, fins que arriba el partit clau. I el partit clau, tothom el vol jugar. Bueno, doncs aquí és un tenoi. L'entrenador té que prendre decisions i has de decidir qui té que jugar i qui no té que jugar. I s'ha acabat, i això és així.
Els equips grans, els equips potents, tots tenen molts jugadors que van a la selecció, no? Tots els equips d'Europa grans, els Bayern, els que hi ha, doncs un se'n va pel seu país i l'altre, i tots tenen aquesta dificultat. I el Barça, doncs, al tenir bons jugadors, doncs evidentment que el seleccionador els va cridant. No hi ha un altre.
Ja. Bé, Dami, què dèiem de la Fuente? Què ha dit el seleccionador espanyol?
Sí, tenim un parell de documents encara pendents, i en roda de premsa. Parla del partit, està content, està satisfet, no només per la classificació, diu que el d'avui contra la selecció de Haaland, 0-1, és el partit més complet que han fet des que ell és seleccionador.
Yo creo que es un partido muy completo. Que hemos dado sensación de dominio de principio a fin, que hemos tenido manejado los tiempos del juego, que ha demostrado el equipo una gran madurez. Yo hoy siempre estoy inquieto, el fútbol no sabes en qué momento te puede sorprender, pero hoy realmente he estado con más tranquilidad de lo que suelo vivirlo, porque he visto al equipo, insisto, muy seguro de sí mismo, y manejando, como bien apuntas, los tiempos del partido, siempre con una lectura perfecta.
Y a tingur paraules d'elogi per Gavi.
Me gusta mucho todo, incluso aquello que hablábamos ayer, que decimos que tiene que aprender, o que aprendí, digo, que tenía que aprender a dominar. Con nosotros, ya veis, lo tiene perfectamente controlado, afortunadamente, pero es que es un chico que siempre aporta. Con ese carácter, ese contagio a todo, y luego tiene mucha calidad. Me parece que es un jugador de un gran futuro, presente, y que estamos muy felices de que esté jugando con la selección española y que sea español.
Recordem, el mes de novembre Espanya rep Georgia, Valladolid, i juga a Xipre. La importància té valor per un, com a mínim per un motiu important, i és que de cara al sorteig Espanya necessita fer punts per ser cap de sèrie, perquè es tenen en compte els punts fets a la fase prèvia, i si no és cap de sèrie, doncs es podria trobar en el bombo 2 i jugar contra Alemanya, que és cap de sèrie per ser anfitriona, Portugal, Bèlgica, Anglaterra, algun d'aquests equips. Per tant, Espanya necessita guanyar per ser cap de sèrie, que en principi contra Georgia a casa i contra Xipre fora, doncs hauria de guanyar i acabar líder de grup contra O sigui, davant d'Escòcia amb 21 punts. Això és el que li espera Espanya al novembre, esperant doncs, poder recuperar Pedri i que el canari doncs, es pugui estrenar ja amb De La Fuente.
Novembre, una altra aturada d'aquí a un mes per completar aquest triplet d'aturades que hi ha habitualment a l'inici de la temporada, setembre, octubre i novembre. I després ja ens anirem fins al març, no? La següent aturada? Això sí, aquest
sí,
any, eh?
Sí, sí, fins al març, l'any que ve hi ha març i juny està previst una Espanya-Brasil, que el va anunciar Rubiales, si te'n recordes. Que,
oh, sí,
que...
contra el racisme va anunciar per Vinícius aquest amistós sí. Abans de l'Eurocopa.
El Bernabéu, el Metropolitano, és un partit que jugarà a Madrid i que Rubiales va dir que si Espanya es classifica per l'Eurocopa, avui ja s'ha classificat, aquest Espanya-Brasil estava assignat. Més de març, Espanya jugarà dos amistosos perquè és una aturada destinada pel que fa a equips europeus a jugar enfrontaments de repesca de cara a l'Eurocopa. O sigui que jugarà aquest Espanya-Brasil.
I quan és el sorteig?
El desembre. Sembla que és 9-10 de desembre.
Sí. Sí. 9 de desembre sabrem ja els grups i faltarà, posarà el ganador de l'eliminatòria 1 de la repesca.
Sí, faltaran 3 equips.
Quedarà 3 equips que s'hauran de jugar al març aquestes repesques. Bé, en seguirem parlant. Davi, no marxis molt lluny. Hola, Saperes.
Què tal, Parisse? Bona
nit. Què tal? Bona nit. Avui ens hem preguntat el paper de Lamine Yamal al Barça i també el de Dembélé al Paris Saint-Germain després que amb l'explosió de Lamine molts s'hagin oblidat una mica del que aquest estiu sembla una sortida molt traumàtica, com era la d'Ousmane. Com els van les coses a tots dos? Què diuen les estadístiques d'un i d'altre?
Doncs et diria així d'entrada, Aleix, que sorprèn una cosa i és que les estadístiques de tots dos, si m'ho permets, són força similars o gairebé calcades. En tot cas, sí, sí. Una cosa són els números, deixem-ho clar, i una de ben diferent al que veiem sobre la gespa, però anem als números. Si et sembla, hem mirat, Aleix, el que han fet els dos equips, el PSG i el Barça, no hem mirat amb les seves seleccions, partits de Dembélé amb el PSG i de Lamine amb el Barça. Partits jugats, Dembélé 7, Lamine 9, han participat en aquests partits. Gols i assistències. Dembélé, 0 gols, 1 assistència. Lamine, 1 gol, 1 assistència. D'aquí cau del bàndol del jugador blaugrana. Xuts, Dembélé, 14, un 21% a porta. Lamine, 12, un 25% a porta.
Més punteria.
14 a 12, més punteria per Lamine.
Em sorprèn.
Sí.
Em sorprèn veient els 6 anys de Dembélé aquí.
No, passades.
No, és irònic,
passades. Dembélé, 318, un 81,4% bones. Lamine, 219, un 83% bones. Aquí el percentatge també força igualat. 81 Dembélé, 83% de passades bones Lamine. Centrades, Dembélé 22, un 50% d'aquestes han estat rematades. Lamine 27, un 37% rematades. 22-27. Regats, Dembélé 61, amb un 52% d'encert. Lamine 59, amb un 57% d'encert en aquests regats. Pèrdues de pilota, Dembélé 70, 11% a camp propi d'aquestes pèrdues. Lamine 51, un 19% a camp propi. I pel que fa a les recuperacions, Dembélé 25, un 81% a camp rival. Lamine 25-24, un 50% les del jugador blaugrana a camp rival. Què hi diu Luis Enrique sobre el rendiment d'Ousmane? Doncs mira, declaracions de fa tot just uns dies, el 4 d'octubre, abans del partit de Champions que havia de jugar el PSG contra el Newcastle.
Yo creo sinceramente que es muy buena. Lo puedo ver en cada entrenamiento. Creo que es un jugador que puede jugar en las dos bandas, puede jugar por dentro, está haciéndolo solo en la banda derecha hasta ahora, pero aporta desborde, superioridad. Creo que en la banda derecha hace muy buena sintonía y estamos generando mucho peligro. Y creo que su adaptación está siendo muy buena y muy rápida. Estoy seguro que va a hacer goles a lo largo de la temporada, va a seguir dando asistencias y va todavía tiene un gran margen de mejora y tengo que decir que estoy satisfecho.
Doncs, per tant, satisfet Luis Enrique amb el rendiment d'Ousmane Dembélé. De Xavi sobre Lamine, et recupero aquest document, Aleix, que per mi és el millor del tècnic sobre el jove talent blaugrana. 27 d'agost, post Villarreal 3, Barça 4.
Va de titular no porque por capricho del entrenador, va de titular porque le vemos capaz de marcar diferencias, es un jugador diferencial, es listo, elige bien y lo más importante en el fútbol, que la toma de decisión casi siempre es la correcta. Eso es lo más importante en un jugador de fútbol. Y la toma de decisión de Lamine Yamal es casi siempre correcta y buena. Y muchas veces es la mejor con 16 años. Por lo tanto, hoy no sé si ha dado 2 o 3 asistencias. Pues bueno, pues para mí extraordinario.
Dos mesos, portem de competició. Jo crec que ja era un bon moment per fer aquest balanç, perquè, com deia el Roger, ens ha sorprès a tots que a la banda dreta el Barça tingui un jugador tan desequilibrant i en ocasions tan determinant de només 16 anys que t'hagi fet oblidar una peça que per Xavi era imprescindible. A molts agradava, a molts no acabava d'agradar, però Dembélé, vulguis o no, tenia desequilibri i quan tenia un dia bo és un dels millors del món en la seva posició. Però clar, és que veus els números, després de dos mesos, és que són pràcticament calcats. És a dir, el Barça en el fons ha trobat un bon canvi amb un tio que té 10 anys menys, perquè Dembélé té 26 i Lamin 16, no?
Bueno, jo crec
i l'objectiu d'aquesta comparança, perdó, l'objectiu quin és?
No, posar-ho sobre la taula. Posar-ho sobre la taula.
Es pareixen com que un ja ou i una patata, un a l'altre. No, sap bé?
Sí, no, però...
Però un ens agrada més, no, que l'altre? En general.
Però un ha aparegut, Àngel, perquè l'altre se n'ha anat. Si no, segurament no hauria aparegut, no?
Bueno, no ho saps, això. Això...
No, però...
És decisió de Xavi.
Sí, però jo... No, jugat, no, no, és Àngel. La meva opinió. No, jo crec que era més difícil que hagués tingut una aparició com la que ha tingut Lamine si s'hagués quedat Dembélé. Tinc aquesta sensació.
Escolta, està en Rafinha, està Ferran Torres, estava en Sufati, i el xaval s'ha fet un lloc.
Sí.
També.
Sí, però perquè hi havia un... Jo crec que perquè ha quedat un buit a la banda dreta. Perquè, si no, fins ara l'ocupava el fix... Era Dembélé en aquesta posició.
A mi m'ha sorprès. Jo volia saber, jo vull al Roger li he dit, vull saber què passa. Lamine ho està fent millor que Dembélé o no? Què està passant aquí? El Barça surt guanyant o perdent? Jo crec que el Barça ha sortit guanyant, veient que estan fent pràcticament els mateixos números un nano que té 16 anys.
A veure, jo crec que evidentment és molt jove, però és veritat que, com sempre he dit, els jugadors que venen de la casa... Si a més a més tenen aquesta qualitat i aquest desbord, etc., sempre et decidiran millor que un que ve de fora, perquè porten decidint i practicant i fent el que se'ls demana, doncs, 4, 5 anys, 6 anys, 7 anys. Per tant, és impepinable. Vull dir, al final, quan s'iguala la qualitat tècnica, aquest plus, aquest valor afegit, te'l dona haver estat a la casa i haver treballat el que es treballa a Can Barça.
No, és possible, el que deia el Sape, que si Dembélé no se'n va, doncs a Lamine potser la seva aparició no hagués sigut tan aviat, potser hagués estat més tard per les circumstàncies, no, però no semblava que el anés a fer debutar si, o que el fes debutar tenint a Dembélé al club i jugant, no? Però bé, marxa un, arriba un altre, és jove, demostra el que demostra, el talent que té, i després els números, clar, un amb 16 anys, l'altre... Ja...
No, i perquè avui parlàvem amb la redacció i dèiem, hosti, i Dembélé com li deu anar? Perquè no hi hem prestat massa atenció, és que semblava aquest estiu que se'ns acabava una mica el món sense Dembélé, i de cop aquesta aparició ha fet que estiguem més que tranquils en aquesta posició.
Jo crec que és una cosa bastant recurrent, això, eh? A vegades se'n va un gran jugador i aflora un altre, no? Jo crec que en aquest sentit, home... Jo crec que és innegable, no?, que el fet que se n'hagi anat el Dembélé ha afavorit, però també et diu una cosa, i ho ha dit el Xavi, potser hagués tardat més, potser no sé què, però aquest nivell hagués acabat sortint segur.
Sí, sí, sí.
I al final és una qüestió de rendiment, i si dona el rendiment que té, hagués acabat sortint. Perquè ja ho hem dit moltes vegades, no?, perquè hòstia, és un tio especial. És molt difícil un jugador d'aquest nivell.
Jo, a mi, l'únic dubte que em queda és que si hagués vist que Dembélé escalava i tal, si hagués tingut paciència... per quedar-se a Can Barça, o per renovar, o el que sigui, perquè això...
Sí, Lamine.
Evidentment, ens hi havíem trobat moltes vegades, sí, sí. No? De la pressa que tenen, que es veuen preparats, n'hi ha que ho estan i n'hi ha que no, però tots la tenen, aquesta pressa. No, tots tenen la sensació que estan preparats.
Però tu creus que tots pensen amb 16 anys que estan preparats ja per jugar al primer equip?
No, Dani, mira
ells, els representants i els pares.
No, Dani, mira, tinc una cosa. Ara tu em parles d'aquests jugadors que han sortit, que estan jugant, hòstia, no sé què, tal... Si veiessis la relació de jugadors importants que en aquest tall, que quan tenen 16 anys, que és quan passa. Tu fas el primer contracte professional, que per diferents circumstàncies, moltes vegades econòmiques, que hi ha que entendre-les i respectar-les, però que han sortit i que han anat a altres equips que estan jugant per Europa, et quedaries parat del nivell de jugadors que han sortit i que de vegades és difícil. I ho entenc, perquè a vegades t'arribaven amb unes ofertes per un nano de 16 anys que deies, bueno, però això què és, no? Per tant, el club...
Però tu parles d'ofertes econòmiques, oferta. No perquè veiessin que davant d'ells, al primer equip, hi haguessin uns jugadors que ells tindrien la porta tancada.
Aquí hi ha moltes coses, eh? A vegades, escolta, potser, a vegades ells deien, hòstia, doncs no veig el recorregut esportiu, clar, ho entenc. Però no ens enganyem, no ens enganyem. Moltíssimes vegades, i repeteixo, i ho entenc, ho respeto, moltíssimes vegades eren ofertes que dius, bueno, però absolutament, crec jo, desproporcionades per un nou de 16 anys.
No, però Dani, hi ha moltes vegades que ho han entrenat, o sigui, en el moment que els hi dones el Carmelet, que reben el Carmelet de que entrenen amb el primer equip, o ja estan amb dinàmica, o ja estan amb un Barça B que més o menys se surten i s'hagin entrenat, normalment aquests són els que ja veuen, els que volen fer aleshores les tres passes més ràpides. Llavors, aquests sí que moltes vegades t'ho troben. Ells pensen que poden tenir temps. A veure, hem tingut al llarg de història molts exemples de jugadors que no eren titulars indiscutibles, que acabaven de pujar o que començaven a estar amb dinàmiques, i al cap de dos dies, com qui diu, pues et deien, escolti'm, que preferien marxar per tenir minuts on sigui.
De Lamine, que ara no hagués debutat al primer equip i que ve amb una oferta econòmica que dius, ostres, què demana? Què fas?
Bueno, jo crec que...
És una grandíssima pregunta.
Perquè has de prendre decisions amb el que té més talent. Perquè aleshores aquí hi ha els tècnics que han dit, escolta, amb aquest jo li veig un talent brutal i me l'haig de jugar amb aquest.
Sí.
No te la pots jugar amb tots.
És que és així. Sí, és així. Al final has d'apostar, i el que és evident, crec jo, si hagués passat això que dius tu, que la Mina no hagués anat tan ràpid, no sé què, jo crec que sí, aquí sí que el club sí o sí, sense cap mena de dubte, tens que apostar. I tens que fer el que sigui. I, igual amb altres no, o amb altres jugues amb mitges aigües. Però amb aquest no. I això és el que té que decidir, i aquesta és la responsabilitat de la gent que està allà.
El que passa, que també dic una cosa, és el que dic sempre, a posteriori és molt fàcil, perquè en aquell moment havíem tingut jugadors que eren la bomba, comparativament amb els companys i tal, i que hi acabes apostant, i parà o per bé, pensa que dels 16 als 18 és una edat...
Et canvia tot, no?
Clar, és una edat complicadíssima, que pots anar...
Aleshores et vas equivocar per apostar. Però,
Àngel,
amb els que no ens
digues, Àngel, digues, Àngel.
És el típic, això, no?
No, però, a veure, però el club té un seguiment clar de tots els futbolistes, se pot equivocar o no es pot equivocar, tota la vida. Però jo sempre he dit que si jo hagués estat dintre del Barça, una de les coses que hagués fet és jugador que marxi per calés del futbol base no torna al Barça. Això ho pensaria en dues vegades abans de prendre aquesta decisió.
Sí.
Després, si vas a recomprar-lo, doncs ja és un problema teu. Però posar la norma de dir, escolta, el jugador que marxi per calés, perquè li pague bé el Bayern Múnich, bé el Manchester United i li pague calés i tant... Aquest li negues la tornada al Futbol Club Barcelona.
N'hi ha pocs, s'hagi tornat, jo recordo Cesc.
Però vull dir, d'entrada s'ho pensarien dues vegades abans de prendre la decisió.
Piqué va tornar per pocs calés, però se'n va anar.
Eric.
Bueno, per diners, no sé si era per diners que van marxar, eh?
No, jo dic que per exemple, Piqué va tornar per una quantitat que no era la de Cesc, que havies de fer era una operació més important. En aquest cas, la de Piqué va ser prou econòmica, però sí, va marxar també en el seu moment cap al United.
Hem obert un meló...
Interessant, eh?
Molt interessant.
Què en penses?
Però és veritat, aquí podem...
Jo estic molt d'acord amb el Pichi, eh? És a dir, ja que tu no pots competir econòmicament contra molts equips, és a dir, segurament el teu ganxo és a dir, si tu te'n vas, el Barça ja no et repescarà. Aquest tren et passa. És una arma que tens per poder convèncer el jugador. És a dir, les normes són aquestes. Si tu te'n vas per aquesta qüestió, molt bé, molt respectable, pots anar a fer calés, ho entenc perfectament, però l'opció de tornar al Barça la perds.
El que passa que una cosa, això és una decisió...
També ho has de meditar bé, perquè en casos com aquests, com el de Piqué, segurament perdries l'oportunitat de repescar-ho. Però jo sóc partidari d'això, a mi em sembla bé.
Però això són paraules que estan molt bé, però no estan recollides en els estatuts del Barça. Vull dir que això ho pot prendre... això ho pot decidir un director esportiu del moment, ho pot decidir un president, però després pot venir un altre i canviar-ho, que jo estic d'acord que està molt bé, però vull dir que no, que no forma part en cap cas d'una idea de club, perquè un president pot decidir-ho i després pot venir un altre dirigent i revocar-t'ho, no?
I a més, perdoneu, però la casuística és molt variada. És a dir, hem tingut, i no diem noms, però això...
Ja, home, sí, digues, que ha prescrit...
Nois que havien marxat per molts calés perquè era el sostén de tota la seva família. Això també havíem tingut. Llavors, això... Què has de fer amb això?
És
molt diferent. Llavors, ja entres en un punt que has d'analitzar, no? Doncs la situació personal d'aquell jugador... clar, ja entren moltes altres coses, no? I llavors, no és gens fàcil.
Exactament. I això és el mateix que quan... Àngel, sí o no? Tu és quan ets entrenador i poses una... Escolta, pues a partir d'ara, pues... No es pot veure, eh? No es pot veure, eh? Escolta, tothom, eh?
Sí. Clar, tothom, no es pot veure aigua a tothom, eh?
Messi tampoc, no, Messi tampoc pot veure aigua.
Sense excepcions, vols dir, no?
Tothom, eh? Clar. Per tant, has de vigilar moltíssim quan fas les coses, en aquest nivell.
Ara, també depèn de la situació del club i de la manera d'actuar del club en aquests moments, perquè si, òbviament, no donen peu a que els jugadors de la cantera, els que estan destacant, puguin pujar al primer equip, pel que sigui, perquè hi ha un entrenador que no confia en la gent de la casa i que vol portar-se els seus holandesos o francesos o italians o el que fos, òbviament, aleshores aquests nois no veuen sortida, i si no veuen sortida entenc que vulguin marxar.
Clar, la veritat és que una línia des de baix...
La casuística s'ha de mirar.
Des de baix fins a
dalt. Estem parlant de dues coses diferents.
Sí.
Una cosa és el tema econòmic, que si no es queden per tema econòmic, i una altra perquè no veuen sortida al primer equip.
Per la filosofia de club, diu l'Àngel, també.
No, però el que diu l'Àngel té tota la raó, vull dir, això passa. Però també és veritat que moltes vegades... Diguem-ne que un raonament, que és el de la sortida esportiva, es feia servir per tapar el verdader motiu.
Que era l'econòmic.
És l'econòmic. Ja. Això també passava, eh?
Un moment, que hem de fer una pausa abans de la mitjanit. Ara tornem, aquí el Tu Diràs. Ara parlem de Pau Cubarsí, per cert, eh?
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank. Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
A RAC 1
Tu diràs amb Aleix Pariser.
2 minuts i la mitjanit. Ara parlàvem d'aquestes decisions que s'han de prendre a la Masia, el futbol base del Barça. Doncs bé, hi ha una nova promesa que es diu Pau Cubarsí, nascut a Estanyol, municipi de Bescanó, al Gironès. Va arribar al Barça amb 12 anys, procedent del futbol base del Girona. Amb 15 anys ha debutat a la Youth League i ara en té 16 i està jugant de central titular al Barça Atlètic des de fa unes quantes setmanes. Mira, Xavi ja el va convocar per anar a Villarreal el 27 d'agost, perquè hi havia moltes baixes, i també el 3 de setembre per anar al camp de l'Osasuna. Va anar convocat, però no va jugar, evidentment, Pau Cubarsí. amb el filial ja va anar convocat el 10 de setembre, va debutar contra el Fuenlabrada, l'estadi Johan Cruyff, perquè Rafa Márquez tenia moltes baixes en defensa, i des de llavors encadena 5 titularitats amb el filial. Està inclòs a la llista B de la Champions, del primer equip, és a dir, que podria arribar a jugar a Champions, si Xavi volgués, i parla així. Pau Cubarsí, després d'aquest vespre, de la victòria del Barça Atlètic 1-0 contra el Terol, ha atès els mitjans i ha dit que està sorprès amb tot el que li està passant.
No m'ho esperava, però intento treballar entreno, i si se'm dona l'oportunitat en el partit intento donar el meu 100% perquè el Rafa pugui confiar en mi, i això és tot. És una oportunitat molt bona que estoy intentando aprovecharla, pero estoy tranquilo, de momento soy juvenil aún, intento dar el 100% aquí con el Barça Athletic y si hay oportunidades ya las aprovecharé.
Es internacional sub-17 amb Espanya, ho dic perquè hi ha un mundial sub-17 entre el novembre i el desembre. I Pau Cubarsí i alguns d'altres jugadors de la Masia del Barça podrien marxar del 10 de novembre al 2 de desembre, és a dir, 3 setmanes, pràcticament un mes, marxarien a Indonèsia a jugar al Mundial Sub-17 amb Espanya Sub-17. És un central dretà, tu el coneixes bé, Jordi, no? No ens explicaràs perquè el vas fitxar. 1,82, va molt bé de joc aeri, però va molt bé amb els peus també, amb la sortida de pilota.